11 i 22 minuts del matí, és la segona hora del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa. Seguim, després dels esports que ens acosten de Neila, toca parlar, com cada dijous, de cinema. Normalment amb l'Àngel Comas. Avui no el tenim amb nosaltres. Sergi Alemany, molt bon dia.
Molt bon dia de nou.
Avui em toca a mi fer de crític.
Avui fas tu de crític, exacte, per tant, en algun moment d'aquesta secció haurem de fer un canvi.
Sí, exacte, si no queda una mica estrany tot plegat. Però això sí, repassem estrenes, que no falti. Tenim en aquesta ocasió tres estrenes.
Exacte, tres estrenes aquest divendres, dia 15 de novembre, a Cinesa i a Yelmo. En trobarem dues, l'altra únicament la podrem anar a veure als Yelmo. Comencem per les que es podran veure a les dues sales santcugatenques, que en són dues, com dèiem, la primera d'elles, Blue Jasmine.
¿Te gusta?
Me encanta, no deberías darme tantos caprichos.
¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti?
Le conocí en una fiesta y me hechizó.
Me enamoré del nombre, Jasmine.
Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana.
¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío!
¿Cómo estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé.
Però jo feliç, que torna a Woody Allen.
Sí, a tu et fa feliç?
Sí.
A veure si fa feliços, doncs, els espectadors de les sales de cinema. Pel·lícula de Woody Allen, Blue Jasmine, exacte, amb Cate Blanchett, que de fet és l'elegant Jasmine en aquesta pel·lícula, una persona coneguda a l'alta societat de Nova York i que començarà a veure com la seva vida pateix circumstàncies que fan que vagi venint-se avall la protagonista d'aquesta història, inclòs el seu matrimoni amb el Hal, interpretat per l'Alec Baldwin, una persona de negocis, amb diners, i tot això portarà a la Jasmine, com dèiem, Cate Blanchett és l'actriu que la interpreta, a mudar-se de ciutat. Marxarà de Nova York a San Francisco a l'apartament de la seva germana, la Ginger. Ha d'intentar recuperar-se i recomposar la seva vida. Una pel·lícula que ens arriba a través de la distribuïdora de la Warner Bros. I, com dèiem, de Woody Allen, que torna, i alguns, com el Sergio, els fa feliços.
Exacte, Woody Allen, que torna, cada any treu una pel·lícula, això no falla, pràcticament.
Em preguntaves abans d'entrar, tirarà cap a la comèdia, cap al drama?
Les dues coses, sembla,
oi? Crec que ho hauríem de barrejar.
Sí, vaja, és l'estil de Woody Allen, una cosa ni l'altra, i també una mica de les dues, vaja. A mi m'agrada ja veure com fa aquesta pel·lícula.
Aquesta setmana no tenim a l'Àngel, no descartem que la setmana vinent ens vingui a parlar de Blue Jasmine,
a mi no
sent
Woody
Allen el director que hi ha al darrere.
Exacte, més pel·lícules.
Segona estrena, ¿Quién mató a Bambi?
Porque le quitó la ropa, tío.
Yo no le he quitado la ropa.
Se va a ser muy fácil, muy rápido.
Oye, ¿por qué no deja de hablar como si secuestrara a millonario cada semana?
No quiero tener nada que ver con esto.
Perdóname, mudo, pero has arrastrado un tío consciente hasta el baño.
Al maletero.
Amb els actors Kim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Clara Lago i Julián Villagrán al repartiment, una pel·lícula dirigida per Santi Amodeo. És la història, ¿Quién mató a Bambi?, de dos joves amics que hauran de trobar la manera perquè el president de la companyia per la qual treballen i el sogre d'un d'ells arribi sa i estalvi a casa seva. I és que per estranyes circumstàncies es troba tancat i semidespullat al maleter d'un cotxe. Ja veiem que la pel·lícula, per tant, va de comèdia. Paral·lelament a aquesta història en trobem una altra, un empresari que està acumulant deutes i el seu soci, tots dos, intenten un anomenat segrest exprés, però els surt malament. Per diferents circumstàncies, el que acaben fent és segrestant el pare d'un d'ells. A partir d'aleshores veurem que comencen a aparèixer els problemes en aquesta pel·lícula, comencen a créixer, i comèdia, sense cap mena de dubte, que veurem si fa riure, no fa riure, ho desvetllarem divendres.
Sí, una comèdia d'embolic, com sempre, amb el Kim Gutiérrez, que està en totes, aquest noi. Més pel·lícula, aquesta només a Yelmo.
La tercera estrena del cap de setmana, com dèiem, a Yelmo s'anomena Mala Vita.
Hubo una época en la que lo tenía todo. La gente me preguntaba qué se siente al ser intocable. Lo que deberían haber preguntado es ¿qué pasa cuando dejas de serlo?
Darás un buen ejemplo delatando a tus amigos de la mafia.
Ya no estamos en Brooklyn. No,
Mala Vita, una pel·lícula del director Luc Besson. En ella hi trobarem l'actriu Michelle Pfeiffer, Sergio Morales. Hi trobarem també Tommy Lee Jones i hauríem de parlar també de Robert De Niro, que escoltàvem en el seu doblatge.
Sí, ja reconegudíssim el seu doblatge, de fet.
Comèdia d'humor negre, plena d'acció, Malavita. Un cap de la màfia i la seva família el que fan és traslladar-se a un poble de França, tranquil poble, i una vegada arriben allà ho fan a través d'un programa de protecció de testimonis, atenció, i després de donar informació a la policia sobre la màfia. Estem parlant també d'una altra comèdia.
Sí, amb el Luc Besson, que fa molt bé pel·lícules d'acció i també molt bé pel·lícules de comèdia, i compta amb un repartiment de luxe. Només amb el Tommy Lee Jones i amb el Robert De Niro, vaja, es faria mistos.
Aquesta és la pel·lícula més llarga, de les tres estrenes que avui apropem, 111 minuts, en tenia 89 Quien mató a Bambi, la comèdia de Santi Amodeo, i, com sempre, Woody Allen, caracteritzat per fer pel·lícules de curta durada, 98 minuts.
Fantàstic.
Anem a una aportació extra que us porto avui, i és que molta gent estarà esperant ja, crec que no és el cas de Sergio Morales, i
no,
tampoc
no.
El meu ni el de Raúl Orgales, per divendres de la setmana vinent l'estrena dels Jocs de la Fam, En Flames, és l'última pel·lícula que arribarà. En tot cas, serà una de les estrenes que comentarem més en profunditat la setmana que ve, dijous, amb l'Àngel Comas ja aquí amb nosaltres.
Exacte. Avui és un dia una mica especial perquè l'Àngel no hi és, passa de tant en tant això, i en un moment quan no hi és l'Àngel o l'Alba o jo ens encarreguem de fer la crítica del dia. Avui em toca a mi, però hem considerat, Sergi, que és una mica estrany que jo presenti la secció i el programa i que sigui jo mateix qui fa la crítica.
Ho seria, però jo et deixaria aquí dins, i aniria ara cap a la redacció.
No, per tant, mira, millor tu no marxis, rebobinem i comencem de nou.
Un minut i dos quarts de 12 del matí, això és el Making Of. Sergio Morales, molt bon dia.
Hola, què tal, com estem?
Ara tinc un dilema, no sabia si havia de presentar jo, havies de presentar tu.
No, presenta tu.
En fi, ja hi som, però. I ara parlant de rebobinar, aquesta setmana vam tenir un moment al programa que mirarem de recuperar per demà divendres, dins de les pífies que col·loquem al concurs del Fabri, i aleshores quan fem l'autocrítica, fem reunió de la Junta dels Sant Cugat a Fons Matins en xarxa, dels accionistes del programa, i
el Raül
ho recorda molt bé. Vam tenir un inici de programa accidentat, si no equivoco, dimarts, i després la meva proposta, el Raül, fora d'antena, va ser: haguéssim hagut de rebobinar i tornar a començar el programa, perquè ens vam equivocar a les 10 i 7 minuts.
Això,
és a dir,
ostres.
Sí, no, només començar.
Per un minut no passa res, poder tornar a començar.
No ho vam fer, demanem disculpes, segurament hagués quedat millor tornar a començar i no avançar els continguts de divendres amb el petit de Calaril. De totes formes, avui al Making Of, Sergio Morales, ens vens a parlar d'una pel·lícula que vas veure ahir a la nit.
Sí, exacte, la vaig veure ahir a la nit. Jo volia veure una altra, no us enganyaré pas. Jo volia
Sèptimo?
Volia veure Sèptimo, però per incompatibilitat horàries vaig haver de veure una altra, no em feia tanta il·lusió veure-la. Però tot i que he de dir que al principi de la pel·lícula, quan va començar i tot plegat, anava amb il·lusió, perquè la cosa començava molt bé. La pel·lícula, dic jo, el dic al nom ja, no? I anem al tràiler.
Tu mateix.
Cas. Sí, Somos los Miller.
¿Qué tal hoy en el curro, vecina?
Necesito un lap dance, mesa 5. No te acerques demasiado, ese tío huele a meada cuando come espárragos. Y tiene un garfio.
Tú no eres mi vecino, eres un camello.
¡David Clark! Tengo un poco de María en México. Si la tengo aquí el domingo por la noche, te doy $10,000.
Eso me queda un poco grande.
No tienes elección.
¿Qué coño es eso?
Me he comprado una horca. Ganó mucha pasta.
Lo normal es que te registren en la frontera. Podrías disfrazarte.
¿Como Ben? ¿En Batman? ¿Algo así?
No llevo droga.
¿Qué ens has de dir sobre Somos los Miller, Sergio Morales?
Doncs que hi surt la Jennifer Aniston.
I això ja et va enamorar a principis.
Sí, bueno, és que ho fa bé aquesta noia, ho fa bastant bé. I a més, el paper que fa de stripper acabada està bastant...
Sí, però aquest matí no he sentit el mateix comentari. Apareix Jennifer Aniston, però hi havia alguna cosa que no...
Ah, que no se l'entén massa bé quan parla. Això sí que passa. Però vaja, que li perdonem, eh? No és ni de bon tros un fet determinant per dir que és una mala pel·lícula o una bona pel·lícula.
Si a nosaltres els oients no ens escolten bé algun dia, troben que no pronunciem bé algunes paraules, que no vocalitzem, sobretot.
Missatge a marc.casanovas.
Però això sí, a marc.casanovas@cuba.cat. Aquesta direcció de correu electrònic sempre està operativa per tot. Ja veuràs el dia que l'obrim, què ens hi trobem.
No vull ni saber la caixa de Pandora, això.
A banda de Jennifer Aniston, què més destaques de la pel·lícula? Una mica l'argument?
Mira, sí, l'argument parla d'un... És un traficant de marihuana. Ell diu que és contrabandista de marihuana. Ell ho veu d'una manera diferent. Al qual li roben tots els calés que ha de passar al seu cap i per tant, el seu cap, com a compensació, li diu: mira, t'ho perdono això que t'ha passat si vas a buscar, diguem, un paquet de marihuana a Mèxic. Llavors, clar, l'home diu, ostres, he de passar la frontera, com ho faig per dissimular? Llavors, el que ell pensa, ell viu en un bloc de pisos, en un edifici, on té una veïna, que és la Jennifer Aniston, que és una stripper que està a la pobra acabada. També viu un noi, que ara el nom no me'l feu recordar, un noi que el pobret és així molt, molt pringadet i tot això, i també a prop de l'edifici viu una noia que ha fugit de casa dels seus pares, i total, que els quatre s'animen per fingir que són una família i poder marxar a Mèxic amb una caravana i dissimular més que mai. Clar, un policia no sé si sospitaria mai de que una família, i a més que semblen realment una família, els veus i dius, ostres, donen el pego, que es diu, dubta si aquesta gent porta o no marihuana amb ells de viatge. Total, que la cosa, òbviament, es complica en situacions d'embolic. Òbviament, això també es dona per suposat, primer ser una falsa família, però com que és una comèdia d'aquestes que m'agrada dir tubeta, a mi, de Hollywood, al final passa que, òbviament, van agafant-se una miqueta d'estima entre ells i cada cop sí que són més com una família. Vaja, aquest és l'argument, que de primeres no està del tot malament, i a més té un... el cap del protagonista, que és el Jason Sudeikis, és un tio... increïble, és el millor de la pel·lícula, el cap, que és el dolent alhora, és molt, molt, molt divertit aquell actor, es diu Ed Helms, i és un dels coprotagonistes de la saga Resacón en Las Vegas, és un de... bé, de fet, hi ha tres, hi ha el de la barba, hi ha el protagonista, i el tercer, que és el més primet, doncs aquest és el dolent de la pel·lícula, i ho fa de nassos, és potser l'apunt més positiu d'aquesta pel·lícula.
Surs content del cinema i a la nit, crec que amb l'inici sí, la primera hora també,
sí.
Però al final acabes decebut.
És que la primera part de la pel·lícula, jo diria els dos primers terços de la pel·lícula estan molt i molt bé. S'assembla més una pel·lícula de Guy Ritchie, rotllo Snatch, Cerdos i Diamantes, que no pas una comèdia. I està molt ben explicada, un ritme trepidant, amb personatges molt estranys que van apareixent, situacions inversemblants que resolen d'una manera més inversemblant encara, personatges, protagonistes curiosos i amb molta personalitat, tot s'ha de dir, o sigui, estan molt definits des d'un principi i evolucionen d'una manera molt clara fins al final. Per tant, fins aquí tot molt i molt bé. El problema el tenim diguem al tercer terç de la pel·lícula, i és que arriba un punt que la pel·lícula comença a omplir-se de moralines i d'històries vàries, del valor de la família, de què suposa un grup de gent que no té família i troba de cop i volta que té família.
Fins aleshores la pel·lícula no ha anat per aquí i no acabem d'entendre.
Exacte,
no?
Fins a aquest punt és tot molt violent, en aquest sentit. Són gent que no vol estar una amb l'altra, però de cop i volta, sense massa motiu...
La pel·lícula pretén llançar un missatge.
Exacte, i això a mi em sap una mica de greu. Té situacions també còmiques molt forçades. Sobretot hi ha un parell, un striptease que fa la Jennifer Aniston, cap a la meitat de la pel·lícula, que dius, ostres, això... sap greu, fins i tot, dius.
No el podem recuperar perquè això és ràdio.
Exacte, no, però tampoc, és que no val massa la pena, no porta absolutament res a la pel·lícula, i et quedes una mica, ostres, feia falta aquest gag? És la gran pregunta que es fa... Exacte, la pel·lícula dura quasi 2 hores, és que es diu ràpid. Si li treus 4 gags que sobrava, la pel·li es queda en 1 hora i mitja més que correcta, no feia falta res més. I és el que a vegades veig en aquesta pel·lícula, una pel·lícula que sí que és comèdia, fins aquí, és comèdia, passa el que passi a la pel·lícula, però hi ha gags totalment que sobren. A vegades una comèdia no tens perquè estàs rient tota l'estona, poden haver-hi moments una miqueta més dramàtics, més crus, perquè no és una pel·lícula de tràfic de drogues. No pots buscar una altra cosa. El tràfic de drogues no és maco. I a vegades sembla que no és que es deixi com una cosa divertida, però quasi. I sobretot això, les moralines que es deixen durant la pel·lícula, una mica curioses. I també, com a altra part positiva, el paper que fa el protagonista, el Jason Sudeikis, és un traficant de drogues, ja amb una edat avançada, podríem dir, a la quarantena, i és bastant divertit veure com actua, perquè ell no ven drogues a qualsevol, sinó que ven drogues a gent de la seva edat, de la seva generació, per entendre'ns, i és tot com molt, molt natural. O sigui que del grup de 4 personatges que viatgen cap a Mèxico per agafar aquestes drogues, és el més normal, amb diferència.
Saps on la veig jo, aquesta pel·lícula, d'aquí a un temps?
A veure, sorprèn-me.
Els diumenges a la tarda, passant-se durant anys i anys, com tantes famílies,
sí.
Que caravana i carretera,
i han anat
recorrent, en aquest cas, països, i des de Mèxic fins als Estats Units, i tornant-s'hi, els donen l'oportunitat.
Totalment, totalment d'acord, però és que passa que les pel·lícules de caravana i carretera últimament hem fet una evolució que va, per què no, bones pel·lícules, recordem, no fa massa anys va sortir Pequeña Miss Sunshine, que era una pel·li molt divertida, a part de tot el context i tot el que es va treure de si, que era una pel·lícula feta pels hipsters, una pel·lícula rara, que només agrada perquè és rara, no, és una pel·li que estava molt bé, i a partir d'aquesta pel·lícula es marca una línia, que en aquesta es pot veure molt clarament, que és molt identificable, amb personatges gens convencionals que fan un viatge de primeres aparentment convencional, i això és el que passa amb Vega, perquè a Miss Sunshine aquí també passa, per tant la influència és bastant, bastant clara. I aquesta pel·li, ostres, és una pel·li de carretera però de principis dels 90, podria ser-ho. Clar, i a vegades sobretot això, a mi el que més em preocupa d'aquesta pel·lícula a mi és aquesta cerca del gag fàcil, d'un acudit que dius, ostres, és que no el necessitaven el mateix acudit, potser amb aquesta situació tensa, si talles l'escena, quedem contents tots, i no passa absolutament res. Per mi es complica el director, que és el Rawson Marshall Thurber, no el conec de res, per cert. No el coneixia absolutament res.
Abans el diria, qui el coneix? El coneixen a casa seva?
Home, a casa seva potser sa mare li sona, però no, a mi almenys...
Nosaltres som respectuosos, amb tots els directors, si el Sergio no el coneix...
No el conec,
jo però vaja. Menys, encara.
Sí, no el conec, però no el menyspreu, vull dir, ell sabrà què ha fet. Això...
Molt bé, anem a les crítiques, segur. Si et sembla.
Anem a les crítiques,
veig, senyor. Que n'hi ha algunes que déu-n'hi-do,
Sí.
Mira, començo per una de les més dures. La Clàudia Puig, des del US Today, diu... Somos los Miller és un viatge per carretera que val la pena evitar, que val la pena estalviar-se. No només no és graciós, sinó que resulta fins i tot ofensiu.
Home, a veure, té escenes que sí que almenys somrius, i no sé per què és ofensiu. No ho entenc. Vull dir, hi ha pel·lis serioses que poden ser molt més ofensives que no pas aquesta, que és una pel·lícula que l'única pretensió que té és vendre, és una pel·lícula comercial, per tant, endavant, és igual de legítim fer una pel·lícula comercial que una que no ho sigui, aquí no hi podem entrar nosaltres, però ofensiu no entenc per què.
Doncs des d'aquí, Clàudia, t'equivoques, amb aquesta crítica et passes.
Ah, jo crec que sí que es passa una mica.
Escolta, el New York Times, el que realment impulsa la pel·lícula, la seva pròpia recerca d'alguna cosa sobre el que ens anem d'enriure i la recerca d'un estil còmic, és que pugui resultar d'una forma més creïble, perdoneu, sense deixar de ser al cap i a la fi segur i positiu. Una mica enrevessada aquesta crítica, hem de dir.
Sí, a veure, el que estic molt d'acord és això que diu l'Scott, que es busca constantment alguna cosa de la que riure. Això, i a vegades no fa falta buscar-la perquè de part la situació ja és graciosa. No cal regirar aquest acudit. I que és una pel·lícula segura i positiva? Això segur, és una pel·lícula molt positiva amb tot el que passa, és una situació molt complicada el que està vivint el protagonista, i està explicat d'una manera bastant graciosa i sobretot per part seva d'una manera molt optimista. No és que la situació sigui optimista, sinó que ell ho veu d'una manera molt... ho veu molt tranquil, no tant com els seus companys de viatge.
Anem a una tercera crítica, si et sembla. Parla del director, precisament, que ara comentàvem, Rawson Marshall Thurber. Diu, gestiona de forma correcta la mecànica amb la qual s'exigeixen aquest tipus de pel·lícules, però no hi afegeix cap punt de sutilesa o de gràcia.
Al principi sí.
Això ho diu Todd McCarthy, que no ho hem dit, el Hollywood Reporter.
Al principi sí que està explicat d'una manera molt particular, tot plegat, però és el que dèiem. A partir del tercer vers de la pel·lícula es converteix en la típica pel·lícula on tot el que passa és previsible 5 minuts vista, tranquil·lament. Per tant, cap sorpresa.
A veure, aquesta que me'n dius, Justin Chang, el Variety, Somos los Miller, torna carregant les fixacions mandroses, desesperades, incongruents sobre el sexe, que s'ha convertit en alguna cosa fixa en les comèdies d'estudi, colpejant en diverses ocasions l'ingle humana amb l'esperança de finalment trobar alguna cosa divertida.
Mira, la pel·lícula, i ara t'ho dic de memòria, crec que no m'equivoco, hi ha 3 acudits sexuals. Ostres, si una pel·lícula com aquesta, que dura quasi 2 hores, hi ha 3 acudits sexuals, i creus que això marca el tarannà de la pel·lícula, jo crec que s'equivoquen, o almenys han tingut una percepció diferent a la que he tingut jo. Jo crec que no és així la pel·lícula. Té molts errors, molts defectes la pel·lícula, trobo que aquests 3 acudits que es fan no crec que sigui el punt que determini si és una pel·li dolenta.
I una última, José Manuel Cuellar, al diari ABC, el que ha escrit és el següent. Arranca la pel·lícula amb uns brots verds que auguren esperança. A partir d'aleshores, però, al quart d'hora, tota esperança es desvaeix. El clàssic humor yankee, diu, i ranci també, en part, apareix al film i pel que sembla, José Manuel Cuellar, a partir d'aquí, del quart d'hora, diu, ja no aguanta tant com tu, Sergio.
Sí, jo li vaig donar una miqueta més de vida a la pel·lícula pel que veig. Home, estem d'acord, però jo crec que aquest gir que fa la pel·lícula és quan es torna una pel·lícula que intenta adoctrinar una mica, donar aquesta moralina que no saps molt bé d'on ve, i un final, des del meu punt de vista, bastant dubtable.
Somos los Miller, una pel·lícula que, si voleu anar-la a veure, ara ja sabreu el que us trobareu. Cinema d'autor, què ens arriba aquest dijous, Sergio Morales, programat per l'Àngel Comas?
Arriba una comèdia dramàtica, Stuck in Love, que és la proposta d'aquesta setmana. És una comèdia dramàtica sobre el pas del temps i les diferències generacionals. Es pot veure a Cinesa a les 5 de la tarda, a 7:45 i també a les 10 de la nit. La protagonitzen el Greg Kinnear i la Jennifer Connelly. És una pel·lícula que presenta el Bill, un escriptor divorciat que segueix obsessionat amb la seva exdona. Quan la filla que tenen en comú li anuncia que publicarà la seva primera novel·la, el Bill s'adona que fa temps que no escriu res i es comença a plantejar la seva vida i la relació amb la seva exparella.
Doncs aquesta és la proposta, Stuck in Love, 5 de la tarda, 7:45 del vespre i a les 10 de la nit. Ara què hem de fer? Hem de tornar a rebobinar o no cal?
No, si vols acomiada tu i ja està, i després continuo.
Sergio Morales, moltes gràcies, crític d'emergència del Sant Cugat a fons, en l'absència d'Àngel Comas, a qui esperem tornar a escoltar en aquesta santa casa dijous de la setmana vinent.
Fins ara mateix.